Part C. Sentireu una part d'una entrevista, a partir de la qual haureu de respondre 6 preguntes sobre el text. Procediment de realització de l'exercici. Primer, escoltareu un fragment i després mirareu la pregunta de l'exemple. Segon, escoltareu la resta de l'entrevista dividida en 4 fragments. Cada fragment l'escoltareu 2 vegades seguides i tindreu temps per llegir les preguntes i escriure'n les respostes. Si voleu, podeu prendre notes en l'espai indicat mentre escolteu el text. Les respostes han de ser breus. Amb una o 2 oracions és suficient. Ara, escolteu la part inicial de l'entrevista.
Si mai heu anat per la carretera de la Universitat Autònoma, haureu vist una immensa torre amb moltes escales que sembla que hagi estat cremada i al costat d'un edifici del qual destaquen les cotxeres. En aquella torre es fan pràctiques de bombers i l'edifici del costat acull el Parc de Bombers de Cerdanyola, que forma part del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Els bombers ofereixen un dels serveis que més valorem als ciutadans. En tenim una imatge social molt positiva i fins i tot una visió romàntica, però en el fons en desconeixem força la feina. Avui, doncs, volem acostar-nos a aquests homes i dones a través d'un dels responsables d'aquest parc, Joan Herrera, cap del Parc de Bombers de Cerdanyola i del Grup de Suport d'Actuacions Especials. Bon dia, senyor Herrera.
Mireu la pregunta de l'exemple. Fixeu-vos que hi ha una afirmació que centra el tema. Llegiu la pregunta 10.
Escolti'm, el Parc de Bombers de Cerdanyola és un parc especial, diferent dels altres, oi?
La veritat és que sí. És un parc atípic perquè, a més de fer la tasca normal de bombers, també som bombers especialitzats en rescats i actuacions de salvament. I per això necessitem uns mitjans i uns coneixements que la resta de bombers no cal que tinguin. Per això també ens anomenem Grup de Suport per Actuacions Especials. A Catalunya n'hi ha 3 d'aquests grups. El del Pirineu Oriental, el del Pirineu Occidental i el Central, que som nosaltres. Cada grup cobreix una zona determinada, però quan fa falta ens ajudem. I l'altra cosa, a més, és que els bombers de Cerdanyola som l'únic grup professionalitzat de l'estat espanyol dedicat al rescat de submarinistes. Per això tenim submarinistes professionals, barques aquàtiques, un furgó aquàtic... Per tant, som un grup especialitzat no només en rescat de muntanya, sinó també d'aigua. I ens cal una formació molt específica, més que d'altres bombers.
Repetició.
Escolti'm, el Parc de Bombers de Cerdanyola és un parc especial, diferent dels altres, oi?
La veritat és que sí. És un parc atípic perquè, a més de fer la tasca normal de bombers, també som bombers especialitzats en rescats i actuacions de salvament. I per això necessitem uns mitjans i uns coneixements que la resta de bombers no cal que tinguin. Per això també ens anomenem Grup de Suport per Actuacions Especials. A Catalunya n'hi ha 3 d'aquests grups. El del Pirineu Oriental, el del Pirineu Occidental i el Central, que som nosaltres. Cada grup cobreix una zona determinada, però quan fa falta ens ajudem. I l'altra cosa, a més, és que els bombers de Cerdanyola som l'únic grup professionalitzat de l'estat espanyol dedicat al rescat de submarinistes. Per això tenim submarinistes professionals, barques aquàtiques, un furgó aquàtic... Per tant, som un grup especialitzat no només en rescat de muntanya, sinó també d'aigua. I ens cal una formació molt específica, més que d'altres bombers.
Responeu la pregunta 10. Llegiu la pregunta 11.
En les situacions de perill en què els bombers es troben, l'experiència deu ser vital. Què passa quan es comença a fer de bomber?
Bé, s'ha de tenir en compte que no es comença de zero, que quan s'arriba a la condició de bomber professional ja hi ha una feina feta al darrere, perquè en aquest ofici una bona formació pràctica és fonamental i per això el procés de selecció és llarg. Si vols ser un bomber professional, has de començar per superar unes proves teòriques que consisteixen en aspectes administratius i temes específics de bombers. Si les aproves, has de fer unes proves físiques i després sotmetre't a un examen mèdic per constatar que tens una salut excel·lent. Però superar tot això només et serveix per poder començar a formar-te realment com a bomber. Llavors, et ve un període d'entrenament que comença amb un curs bàsic a l'escola de bombers de 400 hores, amb simulacions de foc real i després un període de pràctiques de 4 mesos en un parc de bombers. Després de tot això, si se't considera apte per la feina, arribes a la condició de bomber professional. O sigui que el procés de selecció és també d'entrenament. Tot i així, els 2 o 3 primers anys has d'estar molt pendent del que diu el comandament, el bomber més expert, que sap com funcionen les coses. Cada sinistre és diferent, i és l'experiència que et va dient com has de reaccionar, què has de fer en cada moment i davant de cada situació.
Repetició.
En les situacions de perill en què els bombers es troben, l'experiència deu ser vital. Què passa quan es comença a fer de bomber?
Bé, s'ha de tenir en compte que no es comença de zero, que quan s'arriba a la condició de bomber professional ja hi ha una feina feta al darrere, perquè en aquest ofici una bona formació pràctica és fonamental i per això el procés de selecció és llarg. Si vols ser un bomber professional, has de començar per superar unes proves teòriques que consisteixen en aspectes administratius i temes específics de bombers. Si les aproves, has de fer unes proves físiques i després sotmetre't a un examen mèdic per constatar que tens una salut excel·lent. Però superar tot això només et serveix per poder començar a formar-te realment com a bomber. Llavors, et ve un període d'entrenament que comença amb un curs bàsic a l'escola de bombers de 400 hores, amb simulacions de foc real i després un període de pràctiques de 4 mesos en un parc de bombers. Després de tot això, si se't considera apte per la feina, arribes a la condició de bomber professional. O sigui que el procés de selecció és també d'entrenament. Tot i així, els 2 o 3 primers anys has d'estar molt pendent del que diu el comandament, el bomber més expert, que sap com funcionen les coses. Cada sinistre és diferent, i és l'experiència que et va dient com has de reaccionar, què has de fer en cada moment i davant de cada situació.
Responeu la pregunta 11. Llegiu les preguntes 12 i 13.
Quan es rep un avís d'emergència, què passa?
Que sortim en qüestió de segons, sí. Com es veu a les pel·lícules, de veritat. En cas d'incendi, tenim un protocol d'actuació molt precís. Quan rebem l'avís, primer surten 3 vehicles. El bomber responsable de quedar-se al parc aquell dia, que és l'encarregat d'organitzar totes les sortides, va demanant les dades necessàries per conèixer amb més detall la situació i donar la informació als bombers que hi van de camí. El primer vehicle que arriba al lloc passa la informació al parc de com està exactament la situació i, si cal, s'activen més mitjans. És molt important seguir aquest protocol. Així tenim garantida una actuació suficient si la situació és seriosa i també ens protegim de les falses alarmes que lamentablement ens arriben. És tan important comprovar la informació com sortir immediatament.
El risc el tenen sota control o això és impossible?
El control absolut és gairebé impossible, però a mesura que vas sent més responsable, vigiles més el risc. El risc, el perill, sempre existeix, però has d'aprendre a minimitzar-lo. S'ha de ser prudent, que vol dir estar sempre alerta, i actuar d'acord amb les circumstàncies. Per exemple, si es tracta d'un incendi en un edifici, sempre has de vigilar com està el sostre. Si hi ha fum, has de posar-te un equipament de protecció respiratòria. L'única manera de reduir el risc és a base d'experiència i de formació tècnica continuada. I això vol dir, doncs, fer pràctiques, estar actiu, conèixer el material i com cal treballar en cada cas. I sempre, sempre en qualsevol acció, vigilar i intentar treballar amb la màxima seguretat.
Repetició.
Quan es rep un avís d'emergència, què passa?
Que sortim en qüestió de segons, sí. Com es veu a les pel·lícules, de veritat. En cas d'incendi, tenim un protocol d'actuació molt precís. Quan rebem l'avís, primer surten tres vehicles. El bomber responsable de quedar-se al parc aquell dia, que és l'encarregat d'organitzar totes les sortides, va demanant les dades necessàries per conèixer amb més detall la situació i donar la informació als bombers que hi van de camí. El primer vehicle que arriba al lloc passa la informació al parc de com està exactament la situació i, si cal, s'activen més mitjans. És molt important seguir aquest protocol. Així tenim garantida una actuació suficient si la situació és seriosa i també ens protegim de les falses alarmes que lamentablement ens arriben. És tan important comprovar la informació com sortir immediatament.
El risc el tenen sota control o això és impossible?
El control absolut és gairebé impossible, però a mesura que vas sent més responsable, vigiles més el risc. El risc, el perill, sempre existeix, però has d'aprendre a minimitzar-lo. S'ha de ser prudent, que vol dir estar sempre alerta, i actuar d'acord amb les circumstàncies. Per exemple, si es tracta d'un incendi en un edifici, sempre has de vigilar com està el sostre. Si hi ha fum, has de posar-te un equipament de protecció respiratòria. L'única manera de reduir el risc és a base d'experiència i de formació tècnica continuada. I això vol dir, doncs, fer pràctiques, estar actiu, conèixer el material i com cal treballar en cada cas. I sempre, sempre en qualsevol acció, vigilar i intentar treballar amb la màxima seguretat.
Responeu les preguntes 12 i 13. Llegiu les preguntes 14 i 15.
La del bomber és una professió amb una imatge social idealitzada, molt positiva. Però com ho viviu, això, els bombers?
Home, cadascú ho veu a la seva manera. Jo penso que és una feina que t'ajuda a fer-te sentir útil a la gent, i això t'omple molt com a persona. És una experiència de vegades emocionalment forta, i has d'estar molt preparat. I també és una feina que pot arribar a ser molt gratificant, quan, malgrat les dificultats, aconsegueixes fer la feina bé i les persones a les quals has ajudat queden satisfetes. I de vegades fins i tot et feliciten, encara que la situació sigui realment dramàtica per a ells. A banda d'això, des d'un punt de vista més tècnic, de la feina en si, doncs és una feina interessant perquè és molt activa, no és repetitiva. Vull dir que et permet fer coses diferents cada dia, tot i que també, és clar, hi ha coses rutinàries que s'han de fer, com la revisió de vehicles, per exemple. No ens estem parats, no, quan no hi ha emergències. De fet, la feina nostra de cada dia és preparar-nos per quan l'emergència sorgeix.
L'actitud dels ciutadans també deu ser important per no crear situacions d'emergència. Què demanaria la gent perquè no hi hagi més problemes dels que hi ha?
Miri, com a grup de rescat, el primer que els demanaria és que siguin prudents i que no facin res que no estigui al seu abast. No sé, si han d'anar a un lloc aïllat, que comprovin que el cotxe no tingui la benzina en reserva, per exemple. O que s'assegurin de tenir una ràdio, mantes... Quan es va a l'alta muntanya, per exemple, t'has d'informar molt bé de les condicions meteorològiques abans de sortir, encara que tinguis molta experiència. I si no en tens, no se t'acudeixi anar-hi mai sol. La gent en general hauria de ser més conscient dels seus coneixements i del que realment pot fer, prendre més precaucions abans de sortir i vigilar en tot moment. Per on va, el temps... Pensi que a la tardor sovint s'han d'anar a buscar boletaires perquè s'acaben perdent en els llocs més insospitats.
I, com a bomber, què els demanaria als ciutadans per prevenir els incendis?
Repetició.
La del bomber és una professió amb una imatge social idealitzada, molt positiva. Però com ho viviu, això, els bombers?
Home, cadascú ho veu a la seva manera. Jo penso que és una feina que t'ajuda a fer-te sentir útil a la gent, i això t'omple molt com a persona. És una experiència, de vegades, emocionalment forta, i has d'estar molt preparat. I també és una feina que pot arribar a ser molt gratificant, quan, malgrat les dificultats, aconsegueixes fer la feina bé i les persones a les quals has ajudat queden satisfetes. I de vegades fins i tot et feliciten, encara que la situació sigui realment dramàtica per a ells. A banda d'això, des d'un punt de vista més tècnic, de la feina en si, doncs és una feina interessant perquè és molt activa, no és repetitiva. Vull dir que et permet fer coses diferents cada dia, tot i que també, és clar, hi ha coses rutinàries que s'han de fer, com la revisió de vehicles, per exemple. No ens estem parats, no, quan no hi ha emergències. De fet, la feina nostra de cada dia és preparar-nos per quan l'emergència sorgeix.
L'actitud dels ciutadans també deu ser important per no crear situacions d'emergència. Què demanaria la gent perquè no hi hagi més problemes dels que hi ha?
Miri, com a grup de rescat, el primer que els demanaria és que siguin prudents i que no facin res que no estigui al seu abast. No sé, si han d'anar a un lloc aïllat, que comprovin que el cotxe no tingui la benzina en reserva, per exemple. O que s'assegurin de tenir una ràdio, mantes... Quan es va a l'alta muntanya, per exemple, t'has d'informar molt bé de les condicions meteorològiques abans de sortir, encara que tinguis molta experiència. I si no en tens, no se t'acudeixi anar-hi mai sol. La gent en general hauria de ser més conscient dels seus coneixements i del que realment pot fer, prendre més precaucions abans de sortir i vigilar en tot moment. Per on va, el temps... Pensi que a la tardor sovint s'han d'anar a buscar boletaires perquè s'acaben perdent en els llocs més insospitats.
I, com a bomber, què els demanaria als ciutadans per prevenir els incendis?
Responeu les preguntes 14 i 15.